del matí. Digues, Lola.
No, és que és molt difícil que un jutge, quan el Parlament, o sigui, hi ha un intent de jutjar algú. El Parlament l'únic que va dir és, molt bé, doncs que passi a mans de la justícia. O sigui, no està prejutjant res, sinó només posa aquesta persona a mans de la justícia. És difícil que un altre jutge digui no, aquesta persona no se la jutja. O sigui, per això no hi ha un precedent, perquè és molt, molt complicat. Has de veure alguna qüestió, doncs, formal molt... Que hi ha aquesta persona de Ciutadans, sí, però és que al final es vota en la cambra. És a dir, al final hi ha una votació i, per tant, no és tan important que aquesta persona estigui entre les que fan l'informe de... No, per posar-lo, per portar-lo a la cambra. No, volia dir un parell de coses sobre això de la part política. Jo no crec que això afecti a la campanya electoral a Catalunya ni a Espanya. Crec que hauria afectat en cas d'un sí, és a dir, d'un blanc, no negre, sinó blanc pels interessos de Carles Puigdemont, perquè sí que llavors Junts sí que podria fer una campanya, doncs, molt al voltant de l'enfrontament amb l'Estat, de guanyar, però en aquest cas crec que això no afectarà gaire. I després una coseta només. Quan abans el Ramon deia solucionar-ho políticament. Efectivament, s'ha de solucionar políticament, però és que es va solucionar amb el tema dels indults perquè va haver-hi un judici. És a dir, si trobo que és difícil trobar una solució política si abans no hi ha un judici i, per tant, hi ha una sentència. O sigui, si tu vols aplicar... clar, l'única via seria una amnistia prèvia, que jo crec que és l'única cosa que es pot negociar en el cas que hi hagués un govern com el que hem tingut, un govern de coalició progressista. Però evidentment, si guanya el PP, jo dubto moltíssim ni tan sols que ho suplendeixi.
Lola, jo crec que estarem d'acord que aquest tema des del minut zero s'ha portat per una via que no havia d'anar. És a dir, quan el govern decideix judicialitzar una cosa que és un àmbit polític, comet un error. Per tant, qui té el problema és el govern espanyol i és ell que l'ha de resoldre. Ja sé que és un president diferent i que té unes actituds diferents, però qui va portar aquest tema a l'àmbit judicial va ser un senyor que es deia Mariano Rajoy. És el que va prendre la decisió de que això anés per la via judicial.
Home, hi ha responsabilitats de tot.
Doncs, estimat Ramon Rovira, ha parlat Mariano Rajoy, que ha reaparegut aquest matí, efectivament, Mariano Rajoy. I Brey ha reaparegut aquest matí a la COPE.
Ara ens il·luminarà.
Diu que el molesta que Pedro Sánchez es vanti d'haver millorat la situació a Catalunya i treu pit de la gestió que va fer el seu govern durant la tardor del 2017. Diu que si avui la situació a Catalunya ha anat a millor és perquè hi va aplicar el 155. Escolteu.
Eso es un mantra que circula por ahí de que ahora las cosas están mucho mejor. Realmente... Lo más útil que se ha producido a efectos de pararle los pies a alguna gente que se puso contra la Constitución española y contra la propia existencia de la nación ha sido la aplicación del artículo 155 por una razón que se entiende muy bien. Para lo que realmente sirvió el artículo 155 es para que todos, incluidos los independentistas, se enterasen de que la democracia española tiene instrumentos para defenderse y que en caso de ataque a esa democracia esos instrumentos se utilizan. Esa fue la clave. Hoy los independentistas saben que no pueden hacer lo que hicieron en su día porque se van a encontrar con que la democracia se defiende y además es eficaz a la hora de defenderse. A partir de ahí, mire, yo cuando estaba en el gobierno no utilicé para dirigentes políticos el derecho que podía tener a indultarlos. A nadie se le dijo que se les iba a indultar y la razón por la cual se les indultó fue porque necesitaban sus votos. Esa es la única razón. Igual que se suprimió el delito de sedición, igual que se mandaron los presos al País Vasco, igual que se le dieron terceros grados a los presos, esa es la única razón. El gobierno Frankenstein que lleva inevitablemente a que se tengan que tomar decisiones como esa.
Rajoy creu que si Sánchez va aprovar els indults o va derogar la sedició és perquè necessitava els vots dels independentistes per sobreviure políticament, no perquè entengués que era la manera de tensar res. Veig que teniu coses a dir, però serà després de... Un moment, d'aquí uns moments contesten amb el tema de Rajoy, ens anirem per aquí pel Parlament, escoltarem ja les declaracions, les primeres del president Puigdemont, de Jordi Turull, etc, que per cert, Adrián Vázquez, que és, recordem, la persona que el diputat de eurodiputat de Ciutadans, que és el que va liderar tota aquesta... com es diu ara?
El procés del
procés, sí, ha fet un tuit, no?
Ha fet un tuit, sí, diu que como presidente de la Comisión del Parlament no puedo más que respetar la sentencia emitida hoy por el Tribunal General. Celebro además que esta sentencia respalda el buen nombre y el trabajo del Parlamento Europeo y el proceso de inmunidades. És un tuit, diguem-ne, que el fa com a president d'aquest comitè i no com a eurodiputat de Ciutadans, que segurament el to hagués sigut un altre. Per tant, aquest tuit és de recolzament amb el Parlament Europeu.
La institució.
Un moment, si us plau, que de seguida tornem aquí al món a RAC1 i parlem de les declaracions que ha fet Rajoy fa uns moments a la COPE.
RAC1. M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Si estàs pensant a posar-te plaques solars, ja deus saber que l'estalvi te'l proporciona el sol i les subvencions al govern.
Però saps què t'està oferint la teva companyia?
A Estabanell et donem la confiança i la tranquil·litat que tot anirà bé, abans, durant i després d'instal·lar-te les plaques.
Què, ens hi posem? Truca'ns al 900-250-260.
Estabanell, 100 anys dedicant-nos a l'autoconsum quan encara no es deia autoconsum.
Le pido una baguette y me dice, olala, ¿qué francés? Hombre, también comerán sus chapatitas y esas cosas. ¿O solo baguettes? Uf, esto tiene miga.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
A Brico Depot fem 20 anys i volem celebrar un estiu excel·lent amb clients i preus excel·lents. Gaudeix d'aquest aire condicionat de 3.000 figuries per només 249 euros. Tenim el preu més baix del mercat. Si ho trobes més barat, et tornem la diferència per dos. Sempre preu mínim garantit. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda, rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Aquest estiu serà el teu estiu amb Azul Marino Viatges. Aprofita les nostres ofertes assolinants d'última hora pel juliol. Illes, Carib, Egipte, circuits, creuer fluvial pel Rin. Reserva ja a azulmarinoviajes.com o a les nostres oficines de Barcelona, carrer d'Aribau 57 i Castelldefels.
Et perds més que un pop en un garatge quan et parlen del corredor mediterrani? Troba la sortida a aquest embolic ferroviari al laberint de retards. Una sorprenent atracció per a tots els públics i gratis. Plaça de la Universitat, 7 de juliol des de les 12 i 8 i 9 de juliol des de les 11 del matí. Una altra acció del moviment Vull Corredor. Informa-te'n a elcorredormediterraneo.com.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el periodista Ramon Rovira i els advocats Xavier Melero i Miquel Samper. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
10 i 10, serà interessant també saber si podem certificar, primer de tot, Benet Iñigo, que no hi haurà declaracions de ningú fins a la roda de premsa.
No, no, tot l'entorn de Puigdemont, dels seus advocats, dels seus doncs, companys de partit, estan insistint que fins a les 12 que hi haurà la roda de premsa no parlarà ningú.
Val, això una. Segona que hem de dir és que estaria bé, aviam si en algun moment d'aquesta hora que ens queda, hora o dues o tres hores, poder parlar amb Adrián Vázquez.
Home, aquest, és el president de la comissió Iuri, la responsable de fer el suplicatori, i per tant, doncs, una de les persones involucrades i que una sentència contrària doncs, hagués assenyalat, perquè diguem-ne que era l'altra part d'aquest procés.
En tot cas, sí que hi ha una cosa que molta gent es pot preguntar, bueno, normalment, amb aquesta sentència pot anar a Estrasburg? Poden anar a Estrasburg al ple del dilluns?
Els seus drets estan garantits. Dilluns que ve és el proper ple.
Per tant, pot anar a França sense cap tipus de problema. El ple.
El ple.
Pot anar al ple. Val. Per cert, que tot això ja, per tots aquells que acaben de connectar, s'acaben de despertar, no s'han assabentat de la missa de la meitat, que sapigueu que tant el Carles Puigdemont i els seus exconsellers, és a dir, Toni Comín i Clara Ponsatí, han perdut la immunitat com a eurodiputats. La justícia europea, és a dir, el Tribunal General de la Unió Europea, ha desestimat la demanda dels tres polítics en contra de la votació del Parlament Europeu. Recordem que és aquella sentència en què se'ls retirava la euroimmunitat. Llavors, aquí era el dubte, bueno, sense la protecció, a veure què fa Llarena, perquè el Tribunal Suprem podria emetre, reactivar novament l'euroordre, però recordem que la sentència no és definitiva i que, per tant, es pot, i de fet ja s'ha dit, que ha reaparegut. Però, per tots aquells que no hagin sabut exactament què ha dit el Tribunal General de la Unió Europea, aquesta és la sentència, escolteu.
In case T115 causa T115 del 2020, Carles Puigdemont i Casamajor, Antoni Comín i Oliveres contra el Parlament Europeu recolzat pel Regne d'Espanya. La sisena cambra del Tribunal General resol el següent. Primer, es desestima el recurs. Segon, ordena al senyor Carles Puigdemont i Casamajor i al senyor Antoni Comín i Oliveres fer-se càrrec dels seus propis costos i sufragar aquells del Tribunal Europeu. I el Regne d'Espanya també fer-se càrrec dels seus propis costos. A la causa T272-221R, Carles Puigdemont Casamajor i Antoni Comín i Oliveres i Carla Ponsatí i Obiols contra el Parlament Europeu recolzat pel Regne d'Espanya, la sisena cambra del Tribunal General resol el següent. Primer, es desestima el recurs. En segon lloc, ordena al senyor Carles Puigdemont i Casamajor, al senyor Antoni Comín i Oliveres i a la senyora Clara Ponsatí i Obiols fer-se càrrec dels seus propis costos i pagar els costos del Parlament Europeu, inclosos aquells a la causa T272-221R i aquells de la causa T272-221R2. En tercer lloc, demana al Regne d'Espanya fer-se càrrec dels seus propis costos, inclosos aquells de la causa 272-221R i R2. S'aixeca la sessió.
més auster no pot ser que hi hagi les resolucions i el que implica.
Val, són les, pràcticament un quart d'onze del matí. Et sembla que sobre el tema de Mariano Rajoy he sentit moltes no mans aixecades perquè no les puc veure, però sí que gent que volia dir la seva opinió. Endavant, des de l'estudi. Ramon?
Qui comença?
No, Lola.
No, només volia dir que té poca memòria, perquè clar, si tot es va solucionar, si tot va tornar a la normalitat absoluta amb el 155, no sé què estava passant aquí el 2019 a Barcelona. En fi, hi havia aldarulls importants aquí a Barcelona el 2019. Per tant, no tot es va solucionar en el seu criteri amb el 155. I d'altra banda, ell es va resistir molt a aplicar el 155 i va demanar l'ajut del PSOE. O sigui, que ara, perquè estem en campanya i tot s'hi va.
I pitjor m'ho poses, si el 155, com diu ell, era la solució, que nassos foten la Fiscalia General de l'Estat i el Tribunal Suprem i tothom mereixant per aquí? Si la democràcia té mecanismes per resoldre políticament el conflicte amb una comunitat autònoma, que és tot l'altre que hem muntat aquí.
És el que estàvem dient abans. No, és que és el que estàvem comentant abans respecte de l'error que comet el govern quan porta per la via judicial una cosa que, segons ell, acaba de dir ara mateix, ho ha dit ell, no ho hem dit nosaltres, ho ha dit ell, que el 155 era la solució i tal i qual. Llavors, per què ho emboliques per una via judicial? Si és un tema polític que està resolt i que està contemplat a la mateixa Constitució l'aplicació d'un mecanisme per poder frenar una acció d'aquest tipus, doncs fes-ho, ara no vinguis a dir escolta, no, és que vaig resoldre el problema. No, tu no vas resoldre el problema, tu vas complicar el problema.
No, ell va provocar el problema.
Bueno,
perquè si anem una mica enrere, ho dic perquè jo crec que la política té unes certes conseqüències i hem de tenir memòria. És a dir, qui va ser el que va originar la signatura de 4 milions de firmes, de signatures contra l'Estatut, el projecte d'Estatut? Qui va ser? Va ser el Partit Socialista? No. Va ser el Partit Popular? Sí. Va ser el senyor Mariano Rajoy? Sí. Per tant, home, no oblidem tampoc aquestes coses. Estaríem igual que hem estat políticament si s'hagués aprovat l'Estatut de Catalunya, que va refrendar el Parlament, el Congrés i totes les institucions democràtiques del país? No. Per tant, aquest tio pot sortir, aquest expresident del govern espanyol pot sortir ara dient yo lo he hecho mejor que nadie porque hizo 155, quan tu vas generar la crispació que en definitiva va provocar tots els fets que després van venir en cadena. Ho dic perquè és que han passat molts anys, és evident que han passat, però la realitat és aquesta. La realitat és aquesta. Les coses serien molt diferents, que ningú dubti.
Jo crec que el que va passar el 2007 té més causes. Probablement una important és aquesta, però crec que té més causes. Que això no va esclatar només.
Sí que és veritat el que diu en Miquel.
Sí,
en el moment en què...
I encara avui tenim un estatut que no està refrendat pel
efectivament,
Ciutadans.
Exactament, i a més qui porta l'estatut, no qui porta bona part de l'estatut al Tribunal Constitucional és el Partit Popular, i a més amb una sèrie d'arguments que fins i tot feien riure, perquè resulta que amb altres estatuts que ells mateixos havien donat suport, per exemple el de València, doncs resulta que allà no passava res, i el d'Andalusia, i en canvi el de Catalunya, per qüestions exactament iguals, per articles exactament iguals...
Sabeu quin és el gran problema? Que dona vots i fa guanyar eleccions en contra de Catalunya. I li va passar en aquell moment i probablement passi ara amb el senyor Núñez Fijo. Dona vots, ho sento, la dreta guanya en contra Catalunya i contra Euskadi. I ha sortit ara el tema de la ETA, de forma totalment sesgada i inapropiada. I això fa que l'extrema dreta doncs sigui capaç de, per la via de les emocions, guanyar eleccions.
Perdona, però és que ahir estàvem al diari repassant un cara a cara entre el Rajoy i el Zapatero. Un cara a cara vam tenir, no sé si recordeu, amb el Campo Vidal, com a presentador. Uh-huh. I Rajoy només va parlar d'ETA. O sigui, només va parlar de Batasuna i d'ETA. O sigui,
ho tenen molt estudiat.
O sigui, que no és que sigui ara, que és que això és estructural. És Catalunya o és Euskadi.
La situació actual, per exemple, econòmica, ho han dit a totes les tertúlies de dilluns a divendres en aquesta casa, és bona. Vull dir, no es pot negar que la situació de l'estat espanyol actual és bona econòmicament. No serveix de res. És a dir, en circumstàncies normals, això hauria de ser sinònim de tornar a guanyar i per més majoria. no? Hem tornat a l'emoció. On està Catalunya?
De totes maneres, Miquel, jo tampoc posaria la mà al foc de que això estigui decidit, com semblava fa 4 dies, en què les eleccions estiguin guanyades sense baixar de l'autocar per part del Partit Popular, eh? Realment, escolta'm, ahir veia l'entrevista que li va fer, per exemple,
a Rosa Quintana
al president Sánchez. No, no, és que aquest home no el tomba tan fàcilment, eh?
No el tomba tan fàcilment,
vull dir, perquè ahir li va fotre una llisada que ara poden dir els geògrafs d'aquesta senyora, poden dir el que vulguin, però que la va, vamos, deixar, entre altres coses, perquè sincerament crec que no portava ben preparada l'entrevista. No portava ben preparada l'entrevista. Escolta'm, en Jordi, que ha fet moltes entrevistes, i tots els que, alguns que estem aquí, tu saps que quan tens un personatge així t'has de preparar molt bé, perquè és que et torejarà anant i tornant. I va ser bastant espectacular. Aquesta és una qüestió, per tant, ja en parlarem què passarà el dia de les eleccions. Però tornant al tema que comentàvem anteriorment, escolta, aquest país ha tingut, quan dic aquest país volia dir Espanya, ha tingut un problema d'una gravetat extrema, que era el tema del terrorisme. I van ser capaços políticament, i també amb accions judicials, és veritat, però en aquest cas estem parlant de delictes de sang, de circumstàncies molt diferents, es va trobar fórmules per poder resoldre. I aquí segurament que avui hi deu haver gent, no, segur que hi ha gent, per exemple, víctimes de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, doncs coi, que quan surten al carrer i veuen alguns que estan en llibertat, que han tingut alguna cosa a veure amb el destí que van tenir els seus, siguin ferits, siguin assassinats en el seu moment, doncs coi, això els hi fa molt de mal. Però és que les coses s'han de resoldre. I especialment, el que no pot ser que la política el que faci és crear més problemes. I en aquests moments, el que em sembla que està passant és que hem entrat en una dinàmica, una mica amb el que deia el Xavier abans, no? Ostres, que ens cada vegada ens anem fotent més en un forat. Quan pot trigar aquest tema ara? 3 anys més en què es pugui resoldre això i el president Puigdemont s'haurà de quedar a Waterloo 3 anys més? Hosti, doncs escolta'm, això...
Bueno, l'altre dia el Jordi Basti ho deia, pot entrar amb un llim el president Puigdemont? Que jo ja conec un, que és el del conseller Puig, està amb un llim jurídic, parlant en plata, és així de clar. Això pot ser perpètum, és a dir, quan estarà solucionat? 2, 3, 4, 5, 10, 15? No ho podem dir.
I jo entenc el que deia la Lola, eh? Que evidentment per poder tenir accés a l'indult abans has de passar per un judici, perquè això és el que diu la llei, i per tant s'ha de complir d'aquesta manera. Ara, escolta'm, la pena d'exili, d'estar vivint fora, sense poder anar a casa teva, sense, en aquest cas, ara, ja a partir d'avui, sense poder-te moure pràcticament de l'àmbit de Bèlgica o poder anar fins a Estrasburg, home, això tampoc és una cosa que es pugui obviar. Com, escolta, no, és que s'està fent unes vacances a Bèlgica. No té res a veure amb això, eh? És una situació molt emprenyadora, vamos, segur. A més, és obvi que per la posa de distància amb la família, amb els amics, amb el teu arrelament personal. Per tant, home, alguna solució s'hauria de mirar a trobar. Hi ha una qüestió que deia en Jordi, feia com referència abans, que és el Zapatero. Jo crec que el Zapatero, aquesta campanya, hem descobert un personatge, alguns han descobert, els altres més o menys potser havíem tingut algun tipus de contacte abans, i ja veus que és un tio que toca. Diu coses que estan bastant assenyades. Em consta que en un moment determinat ell fins i tot va fer algun gest per veure si això hi havia formes de poder-ho resoldre o no, per la via política. Consta, i no podria anar més enllà. Dit això, ostres, si es veuen les coses d'aquesta manera, doncs potser sí, val la pena que aprofitem les oportunitats, o com a mínim que els explorem, perquè és que si no, estem en un bucle permanent, i això al final no va enlloc.
Són les 22 minuts, no sé si ha de dir alguna cosa al Pere Mas, que fa estona que no el sento. Pere.
Sí, no, ja, revirant un segon sobre el que dèieu de les declaracions de l'amic Rajoy, jo no sé com pot tenir, no sé si la mala fe o la poca intel·ligència de dir el que ha dit. Si Espanya és tan robusta, realment ho va demostrar enviant la policia el dia 1 d'octubre i aplicant el 155. Tot el que va venir al darrere no calia, perquè ja estava desactivat. O sigui, què hauria passat l'endemà? Aquella declaració fake que no va ser declaració? O sigui, l'escrit del fiscal general de l'Estat, que en Pau descansi, acusatori, que ja el devia tenir escrit...
Un escrit del fiscal? Sí. Hòstia, fem memòria.
Sí.
Un delicte gravíssim, eh? El fiscal va dir que si es retirava la declaració d'independència, es retirava l'escrit.
Correcte.
T'ho imagina't quin delicte era? I això que el fiscal té l'obligació de perseguir els delictes públics, que va dir, si feu una declaració que ho retireu, jo retiro l'escrit. Home, per favor, és d'un oportunisme.
I condicionar tot el procés, perquè ell va començar per rebel·lió. I per tant, això marca el nivell des del que comences tot el procediment judicial.
I tots els mamoneos de jurisdicció, d'assignar l'Audiència Nacional, el Suprem, d'inhabilitar-los... És que tot ha sigut un mamoneo judicial, cosa que ens hem discutit a la letra de Melorio aquí mil vegades, i passats 6 anys ja comencem a veure clar que ha estat així. Però a més, els indults que tant critica el senyor Rajoy han estat d'un acte d'una intel·ligència política extrema del PSOE i del PSC per desinflamar la situació a Catalunya. O sigui, aquest senyor, perdoni, és que és tonto dient que això dels indults i ETA i les
pretarres...
Sí,
està reivindicant-se...
Però realment, des del punt de vista d'un senyor espanyol, han aconseguit desinflamar el conflicte. I aquí s'ha de felicitar el PSC, entre altres coses, perquè han calmat la situació a Catalunya i han aturat una tensió familiar i una tensió social, perquè tothom més o menys coneix algun conseller que era inaguantable, que era inacceptable, perquè aquests senyors, aquests consellers, tota aquesta colla, els de la societat, perdó, els de les entitats socials, civils, ja m'he entès, i companyia, és que no havien fet res més que muntar un referèndum i quatre coses més. És que era inacceptable, això d'una banda. I de l'altra, sobre el tema Puigdemont. Senyors d'ordre, com el Rovira, l'altre i el Màrius, el Melero, la Lola...
Jo, sí, senyor d'ordre...
Espera't, eh? sí, tots estan d'ordre. Tots aquí dient, hem de dir, sí, per tu ets de Junts, coi, tu ja no ets d'ordre.
Ara reparteix uns carajillos i unes fàries.
Tots comparteixen aquí, hem de trobar una solució a Puigdemont. Però jo crec que això està molt bé, és una bona lectura política, però té un element d'una certa ingenuïtat, perdoneu. O sigui, Puigdemont és un símbol. Puigdemont és una icona. Puigdemont és el fugitivo. És el tio que es va fotre, perdó, lo de tio, ho retiro, que es va fotre sota el pont aquell i va aconseguir anar a votar. O algú no se'n recorda que la policia, que teòricament intentava evitar el referèndum, en realitat intentava evitar segons quines votacions, la de Carme Forcadell, la de Puigdemont, per tant, l'actuació policial era política, també. Se'n va anar a Bèlgica. Se'n va anar a Bèlgica quan hi podia anar. Perquè encara no havia cap ordre, no hi havia la demanda. Se'n va anar a Bèlgica que hi podia anar. I des d'aleshores sempre s'ha posat a disposició de la justícia. Però és... Perdó, no sé si avui era l'amic Marc Martínez Amat, que deia el Tom i Jerry, i Acme, crec que feia aquest paral·lelisme, és el ratolí que s'ha escapat. I des d'aquest punt de vista ha vexat l'honor espanyol. I això és inacceptable. Llavors, o passa pel tribunal...
L'honor d'alguns espanyols,
No, sí, els espanyols... Sí, bueno, això, el bloc, perdó. jo...
Molt bé, bueno,
no,
doncs...
No ho veig, no...
Bueno, tu no et sents vexat, perquè ets un espanyol de bé. Però sí que és veritat que aquest senyor... s'ha burlat d'Espanya, diguem-ne, sota l'òptica d'un espanyol de Madrid, d'aquests que està als voltants del... Sí, home, sí, Melero, no
puc ser molt...
Però és així, llavors això és imperdonable. És allò, com era la victòria sin honor, l'honor sin victòria, com és aquella frase? Llavors, això jo crec que algú ha de trobar una solució molt bona per aconseguir que Puigdemont torni. De fet, seria d'una certa intel·ligència que tornés aquí, però sense drets polítics. És a dir, no podent-se presentar a les eleccions. Aquesta seria la jugada d'un espanyol intel·ligent.
Estic d'acord.
Són les 10 i 26 minuts. Un instant, en breu serà en aquest estudi aquí al Parlament de Brussel·les Adrián Vázquez, que volem saber, és a dir, sentència en mà, què significarà això pels tres polítics catalans, pel president Puigdemont i pels consellers Comín i Ponsatí. És a dir, volem saber exactament què significarà certificar el que ara deia... En Lluís, de la possibilitat de que pugui anar a Estrasburg, tu dius que sí, el dilluns al ple, i també anirà a Madrid d'aquí un moment, també amb l'Arnau Mañé, Benet, perquè haurem de veure si efectivament si calma o si immediatament veurem una ordre per part del jutge Llarena.
Clar, veurem, exacte, la reacció del Suprem, no? Que és la qui està esperant a veure què passa amb tot plegat. Recordem que després de l'última vegada que vam venir aquí, que va ser per la sentència sobre les euroordres de Lluís Puig,
sí.
I que li va permetre, la justícia europea va permetre a Pablo Llarena fer noves euroordres, va posar unes condicions, allò dels grisos, però li va permetre, i encara no ho ha fet després de... d'uns quants mesos. Potser és que també estava esperant ara què passava avui per reactivar tots els casos alhora.
Vale, i també anirem amb l'Adrià Santasusagna d'aquí uns moments, aviam un pare per aquí al Parlament Europeu. Un instant, dos minuts i tornem de seguida en aquest especial des del Parlament Europeu aquí a Brussel·les.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Ni jornada de reflexió, ni debats, ni indecisos. Hi ha eleccions amb les quals sempre guanyes. Amb mi Movistar tria un Samsung Galaxy S23 5G des de 8 euros al mes i celebra l'arribada del 5G Plus de Movistar. Vine a buscar la teva botiga i comença a gaudir de la millor xarxa 5G siguis on siguis. Movistar, la teva vida millor.
No hi ha estiu sense platja, sense terrasseta ni sense regafes de General Òptica. Ara, amb descomptes de fins al 60% en milers d'ulleres de les millors marques. Aquest estiu estrena ulleres graduades i ulleres de sol amb les regafes. General Òptica, la teva mirada, ets tu.
Somiant amb l'estiu de la teva vida? Vine a Aldi i guanya un premi segur amb el Super 50. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, gastronomia, benestar. I recorda, com més tiquets puges, més experiències acumules. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem. Una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Rosa dels Vents, Frit Ràbic, Grup Nim Automoció, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, Martinell i Torrons Vicenç.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Beko. Els frigorífics Beko utilitzen la tecnologia Harvest Fresh, que simula el cicle de la llum solar i fa que els aliments es conservin frescos durant més temps amb totes les vitamines i els nutrients. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
El perquè de tot plegat.
Són 2:15 del matí, continuem en directe des de Brussel·les. I anem a l'Adrià. M'espero amb l'Adrià o puc anar amb l'Adrià Santa Susagna? M'he d'esperar un moment perquè estàvem recorrent aquests passadissos d'aquest Parlament Europeu. També és que aviam una cosa.
Aquest laberint.
Com? Perdó? Algú m'ha dit el...
Laberint.
Torna-m'ho a dir, que no ho sento. Perdó, sense por. Vale, Adriano, ja ho sé, sí. Sí, no, deia que hi ha uns laberints per aquí.
Correcte.
Que gairebé quan arribes per aquí, per arribar a aquest estudi, has de venir amb autobús, pràcticament.
I el pitjor és que el cafè està molt lluny.
I el cafè està molt lluny.
Però m'han portat una cosa, és que és el segon cop.
M'han portat un cafè que era que bullia,
sí.
I que he de confessar que ara és amb gèlia.
Però una cosa, però broma, cafè, eh?
Digues.
És el segon cop que feu al·lusió al cafè, llavors ja no puc evitar-ho. Abans s'ha dit que els diputats estaven tots al parc perquè és l'únic lloc on es pot prendre cafè. Que no hi ha màquines de cafè pel Parlament Europeu. No, que aquestes de posar monedes.
Sí que n'hi ha de màquines de cafè, però diguem-ne el cafè de bar amb tassa i d'això només és el bar, però sí.
És que aquesta mania que teniu, a mi jo m'agrada molt que us foteu cafè el que sigui, però això de les màquines del cafè, aquests de que, per exemple, m'he fotut un cafè d'aquesta màquina del cafè de primera hora del matí del Parlament Europeu i t'asseguro que automàticament m'he hagut de prendre un Almax.
Perquè no,
el cafè que m'he
afectat. Les màquines de cafè... Les màquines de cafè que van amb monedes, és impossible. Recordeu allò que es diu que era un dia tan fred, que inclús els eurodiputats tenien les mans a les seves pròpies butxaques.
Perdó, i aquest moment frívol del cafè...
Això es pot adaptar a d'altres...
Amic Milero, a la delegació d'Hisenda, o de l'administració de l'Agència Tributària de Terrassa, carrer Vinyals 27, hi ha una màquina de cafè de càpsules, que no diré la marca, que posa allà 60 o 70... Sí, i et surt un cafè, bo. Per tant, Hisenda...
Perfecte, però això no passa aquí.
Bueno, doncs, per tant, si ho fa Hisenda,
per tant, m'estic adormint només perquè m'he pres el cafè. Escolta, per cert, tinc l'Arnau Mañé a Madrid, també, perquè ens pot explicar la reacció del Suprem a la sentència. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, Llarena ara té via lliure per reactivar l'euroordre contra Puigdemont. Ara ho dèieu, de fet, és la seva idea, reactivar aquesta euroordre, perquè la pilota torna a estar a la taulada del Suprem. Haurà de portar la iniciativa i, per tant, té diferents opcions. De moment, però, fons del Suprem expliquen a RAC1 que no es prendrà cap decisió precipitada. Fins avui el Suprem tenia en stand-by aquest tema, havia congelat les possibles euroordres a l'espera que la justícia europea es mullés. Doncs bé, insistim, tot i que ara ja té via lliure, fons del Suprem expliquen a RAC1 que encara no ha arribat la sentència al despatx de Pablo Llarena i que, per tant, quan arribi, serà llavors quan caldrà llegir-ne bé la lletra petita per no equivocar-se en el moviment de Llarena. Això sí, la idea del jutge del Suprem és moure fitxa abans que aquests recursos que comentàveu ara dels independentistes puguin aconseguir les cautelars. Per tant, a hores d'ara, cap moviment al Suprem, però mirant de reull com va tot plegat.
Val, gràcies, Arnau Mañé. Adrià Santasusagna, des del Parlament Europeu, alguna novetat?
Sí, mira, doncs que ara mateix acaba d'arribar tota la comitiva de Junts per Catalunya, encapçalada per Laura Borràs i Jordi Turull. Ens els hem trobat just a l'entrada del que és el Parlament Europeu. També és, per exemple, la presidenta del Parlament, Anna R, o el president d'Òmnium, Xavier Antich, i diguéssim que formen part d'aquest grup de convidats que ara mateix doncs, aniran, en principi, a veure el president Carles Puigdemont, i són tots aquests els que seran també doncs, a la roda de premsa de les 12 del migdia. De moment ens han dit que preferien no parlar fins a les 12 del migdia, però vaja, les reaccions són les que hem anat coneixent ja fins ara, i per tant tota l'espera de les 12 del migdia, i ara el que farem és intentar que ens escolten, seguir-los i trobar la sala exacta on estan tots ells.
Molt bé. Bé, gràcies, Andrea Santa Susagna. Repetim que ha arribat ja, per tant, la sentència l'han viscuda fora del Parlament Europeu, l'han coneguda fora del Parlament Europeu, i sí que es confirma que no hi haurà declaracions fins les 12 en punt del migdia. Les úniques reaccions que hi ha hagut són les de abraçades telemàtiques o tuitaires a través del, repeteixo, a través del Twitter. Recordem que les euroordres de moment no estan actives per dos motius: perquè Llarena estava en espera de la resolució que s'ha adoptat avui a Luxemburg, i segona, perquè ha d'adaptar l'euroordre als nous delictes que recull el Codi Penal, que ha de retirar la sedició i introduir-hi la malversació agreujada. Per tant, una suposada detenció de Puigdemont en cap cas seria imminent, perquè abans s'han de reactivar totes les euroordres. Però és evident també que és que aquesta sentència d'avui, tal com explicaven ara la Lola, el Ramon, el Miquel i el Xavier, és a dir, és el tret de sortida de la campanya electoral. Estarem d'acord amb això, no?
No tinc cap mena de dubtes, especialment. Jo tinc dubtes de que sigui un efecte molt gran la campanya a Espanya, perquè està molt encaminada cap a altres qüestions, i aquesta polarització entre Feijóo i Sánchez crec que s'ho menjarà tot. Però a Catalunya, òbviament, això és un meló nou que s'obre, que dona argumentació, per exemple, doncs a Junts, en la campanya electoral, en el sentit de dir, escolta tu, això ja ho veieu, no? Per on van les coses? Tinc la sensació de que és un tema de que, evidentment, estem a dos dies del començament de la campanya electoral, i crec jo que serà un motiu de plantejar-ho. I d'altra banda, no resol aquest tema que n'hem parlat aquí, no? El fet de mantenir a l'exili el president Puigdemont, en què, bueno, com a mínim, ara tornem a iniciar un altre procés, estarem parlant de 2-3 anys més, en els quals no hi haurà la resolució del Tribunal General de la Unió Europea, que serà la sentència definitiva, però escolta'm, d'aquí 2 anys això vés a saber on estarem tots i com estarà la situació política, no? El que caldria, des del meu modest punt de vista, és intentar trobar una solució el més aviat possible, intentar arribar a un pacte pel qual es pogués, un pacte polític, es pogués resoldre aquest atzucat en el qual ens trobem, i sobretot que hi hagués l'oportunitat, doncs escolta'm, amb les condicions que foren, que s'haurien de discutir i s'hauria de parlar molt, i segurament hi hauria d'haver-hi molta discussió, però que permetés doncs tancar d'una vegada aquest tema i enfocar el futur, sobretot de la relació entre Espanya i Catalunya, d'una altra manera.
Home, jo sí, hi ha una cosa de les que diu el Ramon que no estic del tot d'acord, és que Junts pugui fer servir aquesta sentència per la seva campanya electoral. Aquesta campanya trenca amb un dels mantres habituals de Junts, que és que tota la confiança està dipositada en Europa. O sigui, els tribunals espanyols són tribunals pràcticament colonials per lo que respecta a Catalunya, i en canvi les instàncies europees sí que dicten sentències, es té tota la confiança posada en ells. Què diran? Que tampoc les instàncies europees, és a dir, no ens fa cas a l'Estat espanyol, ni ens fa cas al Parlament Europeu, ni ens fa cas al Tribunal General de la Unió Europea. Home, cada vegada els hi fa cas menys gent.
Sí.
Un instant, Lluís Tabarro, volies comentar una cosa, no?
Sí, dic que ara, i el Benet segur que també, si m'equivoco, em corregeix, però que quan, si arriben noves euroordres, quan les hagi d'examinar la justícia belga, haurà de tenir en compte la sentència del Tribunal de Justícia Europea del gener de les prejudicials, que recordem, el jutge Llarena les planteja a Bèlgica precisament perquè no torni a passar que es deneguin les euroordres. Aquesta sentència, la que dèiem, no?, que hi ha empat tècnic que va haver-hi al gener, això ho tindrà damunt la taula la justícia belga, i per tant, a l'hora d'examinar aquestes euroordres serà un escenari diferent a totes les que havia examinat del 2017 fins al 2020. Per tant, aquest escenari, l'escenari amb la justícia belga serà una miqueta diferent, perquè té una sentència del Tribunal de Justícia Europea damunt la taula.
Aquella sentència li deia a justícia belga: no pots entrar en determinades coses, com sí que havia fet per denegar l'extradició de Puig, però també deixava una porta oberta, en aquest cas dels polítics catalans, dient: haureu de demostrar que la justícia espanyola tracta de manera discriminada allò que va definir com un grup objectiu identificable de persones, no? Un col·lectiu, per dir-ho així, doncs discriminat per la justícia. Clar, hauràs d'ampliar, l'advocat haurà d'ampliar l'abast dels seus arguments. No haurà de parlar només de m'estan perseguint a mi per motius polítics, sinó la justícia espanyola com a sistema discrimina aquest col·lectiu. Per tant, veurem com es desenvolupa aquest. I un altre element que ara m'estava començant a llegir la sentència en anglès d'avui, la que hem conegut, hi ha un argument que realment pot perjudicar també a les defenses dels independentistes més a llarg termini, perquè el que ve a dir el TGUE és que és l'autoritat espanyola qui determina qui és competent per jutjar eurodiputats, i per tant que seria el Suprem, no? Una de les qüestions en disputa aquí és si el Suprem és el tribunal que pot reclamar o no, si és competent o no per perseguir aquestes persones. El que diu el TGUE en aquesta sentència és que és Espanya qui ha de determinar quin tribunal doncs és el competent.
Doncs en aquesta línia, Jordi, en aquesta línia, i en relació a la sentència de 30 de gener del TGUE, si no falla la memòria, el paràgraf 100 deia que justament el Tribunal Suprem no era competent. Qüestió que va quedar...
Exactament això. Deia que un Tribunal Suprem, en genèric, no pot ser competent si no hi ha una norma expressa que ho digui.
És correcte, sí.
I aquests matisos i aquests grisos que...
Permeteu, falten 20 minuts per les 11. Estem amb Miquel Samper, advocat. Estem amb Javier Melero, advocat. Estem amb la periodista Lola García. Estem amb el periodista Ramon Rovira. I estem aquí a Brussel·les amb Lluís Tobar, eurocorresponsal de RAC1 aquí a Brussel·les, i amb Benet Iñigo, el cap de societat de RAC1, i tots ells ens acompanyaran per fer la pròxima entrevista, perquè tenim en aquest estudi Adrián Vázquez, que és l'actual secretari general de Ciutadans i l'home que presideix la comissió que ha retirat la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí. Adrián Vázquez, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
¿Cómo valora la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea?
Bueno, como todas las sentencias, con prudencia, porque es cierto que digamos que es una primera instancia, en el caso de que los que claramente han perdido en esa sentencia deciden recurrir. Pero bueno, la valoro reforzando absolutamente el trabajo que ha hecho esta institución y el trabajo que ha hecho el Comité de Asuntos Jurídicos que yo presido. Han sido 4 años muy complicados, han sido 4 años en el que claramente nos hemos visto muy solos a la hora de defender los derechos y el buen nombre de esta Cámara, el procedimiento que se ha hecho con una integridad y una transparencia absoluta. Han sido 4 años muy complicados, recibiendo todo tipo de amenazas, de presiones, de intoxicaciones en medios e incluso en correos privados.
¿De quién?
De mucha gente. Y nosotros ahora estamos muy contentos porque hemos conseguido demostrar lo que llevamos diciendo 4 años, que básicamente el Parlamento Europeo es soberano, que el Comité de Asuntos Jurídicos llevó a cabo el procedimiento de una manera impoluta, que la justicia española ha hecho lo que tenía que hacer con 3 personas que estaban fugadas de la justicia, y que incluso con un gobierno de España que ha estado completamente a la contra, intentando descarrilar el proceso durante estos 4 años, que al final la justicia europea ha dictaminado sentencia, la sentencia es clarísima.
Sentido muy solos.
Absolutamente.
¿Quién?
El Comité de Asuntos Jurídicos. Piensa que yo también estaba, digamos, encausado, aunque se puede decir así en este caso, porque obviamente se nos... ponía como gente que habíamos sido imparcial, que no habíamos utilizado las herramientas y los procedimientos de las inmunidades de manera transparente y de acuerdo al reglamento de la Cámara, con intoxicaciones en medios, con mentiras en medios. Nosotros lo que hemos hecho es bajar la cabeza y trabajar como hormiguitas, sobre todo respetando el procedimiento de inmunidades del Parlamento Europeo, punto por punto, palabra por palabra. Hemos hecho un trabajo absolutamente transparente que hemos explicado a los medios constantemente, y aún así, bueno, pues hemos visto como, por desgracia, primero, estos señores recibieron el acta de eurodiputados con una decisión del presidente Sassoli que era absolutamente fraudulenta, como ya le anunciamos en diciembre del año 19, que si les daba el acta sin haber cumplimentado todos los procesos administrativos que exige la Loreg española, era algo fraudulento. que el gobierno de España, que el señor Sánchez, pudo durante 60 días recurrir esa decisión, que es lo que tenía que haber hecho, y en vez de eso lo que hizo es estar callado por algún acuerdo político que ya sabemos cuál era. Luego han sido 2 años en los que hemos intentado siempre en los medios explicar que lo hemos hecho con transparencia y con todas las de la ley, con el reglamento en la mesa, y a pesar de todas esas intoxicaciones, de todos esos insultos, de toda esa falta de apoyo y de un gobierno español que tenía más interés en asegurarse una mayoría en Madrid y en hacer no sé qué tratos a puerta cerrada con estos señores que en gobernar España, a pesar de todo, fíjese hoy la sentencia como es y que la justicia española, europea ha hablado y lo ha dejado muy claro.
Hablaba que incluso con amenazas en correos electrónicos, ¿de quién?
No, correos electrónicos durante todo el procedimiento, el señor Boyer, el defensor de estos señores fugados, lo que hizo es mandar numerosos correos, tanto al Comité de Asuntos Jurídicos como todo el Parlamento, pues insultándonos, incluso mandaron un dossier de más de 200 páginas y había 12 que eran dedicadas a mí personalmente, pues porque yo obviamente tuteado cosas y yo tengo una posición clarísima con la independencia de Cataluña, pero eso no significa que no sea una persona seria, que como presidente de una institución lo que haga es respetar las reglas de institución, que es lo que he hecho y que es lo que esta sentencia de hecho refleja.
¿Insultos de qué tipo?
Bueno, de todo, pues imparcialidad, que persigo la democracia, que soy un dictador, que tengo vínculos con el franquismo y luego, por supuesto, también cartas que recibí de muchos sitios de Cataluña, pues no con los mejores deseos para Navidad.
La sentencia, vamos a explicar el significado que tiene la sentencia. ¿Carles Puigdemont puede ir el próximo lunes a Estrasburgo?
Él de momento puede ir a Estrasburgo. Lo que tenemos que esperar es saber ahora qué pasa con la justicia belga, si en el recurso...
O sea, ¿el próximo paso cuál es exactamente? ¿Va a presentar recursos?
Lo han dicho y ahora pues habrá que esperar qué decide la justicia belga. Si ellos aceptan ahora mismo la sentencia del Tribunal General o no, esperan al TJUE. Lo otro que nosotros también esperamos, como ya hicimos y como yo ya anuncié hace unos meses, nosotros no hemos podido verificar las actas de estos eurodiputados, porque no cumplimentaron todos los procedimientos, y de acuerdo a la LOREG española, y así como confirmó la Junta Electoral Central una carta a la presidencia de este Parlamento, se tiene que aplicar el artículo 236, que significa básicamente que se les tiene que eliminar y retirar todas las prebendas como eurodiputados.
Si ahora, por ejemplo, hoy no va, vamos, supongo que no va a ser hoy, cuando sea, el juez Llarena vuelve a dictar una orden, ¿automáticamente qué pasará?
Pues tendrá que esperar la respuesta de la justicia belga primero. La justicia belga, por desgracia, ya tiene un histórico en el que incluso con sentencias firmes como la que tenemos hoy, aunque es cierto que, digamos, era primera instancia, aunque no es el lenguaje jurídico que se utiliza en las sentencias europeas, tienen que decidir. Ellos también pueden volver a decidir no hacer lo correcto, que también sería una vulneración gravísima de la solidaridad entre Estados y del respeto a los ordenamientos jurídicos de un Estado miembro.
¿Tienen...? ¿Qué cree que va a hacer la justicia belga?
Pues yo espero que lo correcto, pero bueno, tenemos precedentes que no han hecho lo correcto a veces. Entonces vamos a ver.
¿Alguna pregunta? Benet, Lluís, des dels estudis de Barcelona, si algú fa alguna pregunta, endavant, sisplau.
Jo, per deixar clar, tenir clar, si Toni Comín i Carles Puigdemont poden ir al siguiente pleno del Parlamento Europeo, perquè no me ha quedado claro, en caso de pisar suelo francès, com és el caso de Estrasburgo, pues si les pueden detener, si esa inmunidad para desplazamiento para participar en un pleno sigue vigente o no.
La inmunidad lo que dice es claramente que en las que se les ha levantado a estos señores, sobre todo ahora al señor Ponsatí, al señor Comín, al señor Puigdemont, no a la señora Ponsatí, porque como sabe, señor Sánchez les hizo otro favor retirando el delito de sedición, por lo tanto esto básicamente se aplica a los dos primeros, pero ahora solo por un delito de malversación de fondos públicos y no de sedición, lo que dice es que no se podía impedir su actividad parlamentaria. La inmunidad defendía su actividad parlamentaria. Su actividad parlamentaria es un pleno como el de Estrasburgo y puede ser cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que le dice la sentencia es que la inmunidad está perfectamente retirada. Pero también es cierto que ellos han anunciado un recurso. Entonces, lo que hay que esperar ahora es qué hace primero la justicia española, si lo reactiva en todos los territorios, y qué decidiría o la justicia francesa en el caso de Estrasburgo o la justicia belga. Pero hasta que no veamos esos movimientos, ahora mismo es hacer castillos en el aire. Yo, con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, lo que yo sí puedo hacer dentro de mi competencia es, en esta casa, ahora sí exigir a la presidencia del Parlamento que active el artículo 236 de la LOREG, siguiendo las indicaciones de la Junta Electoral Central, y les retire todas las prebendas como diputados, porque no se les puede verificar, y yo soy el ponente de las verificaciones.
Por tanto, no podría entrar en el Parlamento Europeo.
Bueno, podría entrar, pero tal vez no podría votar. La acta no se le quita, pero se le quita sus prebendas. Ahí también está el debate jurídico, ¿cuáles son las prebendas? Es el salario, es el staff, es el derecho a voto. Entonces eso es lo que aquí habrá que definir de acuerdo a los servicios jurídicos de la Cámara. Pero es lo que yo creo que eso hay que hacerlo ya, dentro de lo que nosotros podemos hacer. Lo que vaya a hacer la justicia española, francesa o belga, yo eso no tengo que
responder. La Cámara tendría 3 diputados menos.
No, los tendría. Otra cosa es que no votasen. Son cosas distintas.
Claro. Y teóricamente estas prebendas que dice usted, estaríamos hablando de no cobrar, de retirar el sueldo a los diputados, a los eurodiputados.
Bueno, si usted me pregunta a mí, yo sí creo que habría que retirarle, porque obviamente no pueden ejercer su, si no cumplimentan todo lo que exige la LOREC para ser verificados como diputados, que esto no había pasado nunca en la historia de la Cámara, pues obviamente pues no podrán actuar como diputados, que no significa quitarles el acta, son cosas distintas. Pero bueno, yo espero que ahora se aplique la ley electoral española, que es lo que se aplica en eso, lo que debería explicarse en estos casos y lo que la Junta Electoral confirmó hace pocos meses con una carta a presidencia. La presidencia de la Cámara ha sido prudente y esperaba sentencia, como tenía que hacer. Yo habría hecho lo mismo. Ahora ya tenemos sentencia, ahora hay que activar esto.
A Barcelona, ¿una pregunta?
Sí, el señor
Ramón Rovira.
Sí, buenos días. Usted cuando habla de la justicia belga que haga lo correcto, es que yo no entiendo. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué es exactamente lo que tiene que hacer, según usted, la justicia belga?
Bueno, como usted sabrá, la Unión Europea se basa en el respeto mutuo, la solidaridad entre Estados y sobre todo el respeto a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Entonces, ahora ya tenemos una decisión soberana de la justicia española que ha decidido, como ya sabe, intentar someter a procedimiento judicial a estos señores que ahora mismo están fugados de la justicia española. Ellos, la justicia española, ha hecho todos los procedimientos tal y como dice la ley. Ha exigido el levantamiento de inmunidades. El levantamiento de inmunidades ahora está totalmente confirmado que se ha hecho con la máxima transparencia posible. Entonces ahora lo que yo entiendo que harán es volver a exigir a la justicia belga que les detengan y que los envíen a España porque su inmunidad será levantada. Ha sido levantada y ha sido confirmada con sentencia firme del Tribunal General de la Unión Europea. Entonces, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Con lo correcto a qué me refiero? Obviamente a seguir la ley y a seguir sobre todo el principio fundamental de nuestra Unión, que es el respeto entre Estados miembros y sobre todo el respeto a los ordenamientos jurídicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Pero entiendo que usted no tiene demasiada confianza con la justicia belga porque esta situación ya se produjo anteriormente y la resolución fue diferente.
Es distinto porque nunca habíamos tenido un caso con el caso de las inmunidades. Ahora la justicia belga, si se niega a cumplir esto, lo que está es negándose a cumplir primero un procedimiento transparente que se ha hecho con todas las de la ley en el Parlamento Europeo. Y una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Ahí ya nos estamos metiendo en problemas, porque entonces Bélgica lo que estaría directamente retando el principio básico del respeto entre Estados y sus ordenamientos judiciales. Y yo, sinceramente, entendiendo que ahora Bélgica además tiene un gobierno liberal, dudo que vayan por ese camino. Sería un precedente peligrosísimo y estaríamos de nuevo hablando, entonces ya, de la falta del respeto al Estado de Derecho que vemos en países como Hungría y como Polonia, y sospecho que Bélgica no va a querer estar en esa lista.
¿Alguna pregunta más a Barcelona?
Sí, yo
sí, diría, espera más,
señor
espera.
Vázquez, me ha parecido oír que tenía como muchas ganas usted que le retiren los derechos políticos a Puigdemont, al eurodiputado Puigdemont, de modo que no pudiera votar y demás. Entonces, ¿cómo quedan cubiertos los derechos políticos del casi millón de catalanes que votaron a Puigdemont?
Bueno, es que aquí es donde tenemos que empezar a ver si vino antes el huevo o la gallina. O sea, yo entiendo su pregunta, entiendo por dónde quiere dirigirme. Obviamente, yo, por supuesto, quiero que se le quite los derechos de eurodiputado porque han accedido a ser eurodiputados de manera fraudulenta. Esto está clarísimamente testado, se le avisó al señor Sassoli, el gobierno de España decidió no recurrir por un acuerdo político en vez de respetar lo que tenía que haber respetado, que es la ley, y ahora esta sentencia lo confirma. Entonces, no es que tenga más ganas o menos ganas. Yo lo que le digo es que lo que dice esta sentencia es que todo se ha hecho de acuerdo a la ley y al procedimiento del Parlamento.
Con esta sentencia, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones europeas, ¿Carles Puigdemont se podría presentar a estas elecciones?
Bueno, primero hay que esperar el recurso.
De acuerdo.
La sentencia final del TJUE, porque ya va a última instancia. Que
es el 6 meses más o menos, ¿no? Ya.
Esta sentencia supuestamente iba a salir antes de Semana Santa. Y ha salido ahora. Piense que es políticamente de muy alto voltaje. Hay una intoxicación constante por parte, sobre todo, de los tres fugados y de ciertos medios de comunicación que claramente han intentado intoxicar todo el proceso. Y ahora veremos qué pasa. Entonces, ¿que se puedan presentar cuando haya sentencia? Pues hombre, si hay una sentencia ya firme, Bélgica cumple con lo que tiene que hacer y al final tienen que ir a España a ser juzgados, pues dependerá si hay una sentencia condenatoria. Si no la hay, me imagino que perfectamente podrán presentarse en las elecciones, si nadie se lo impide.
Justo, Bar.
Sí, yo tenía una pregunta. Tú que conoces el funcionamiento del Parlamento y los timings, a efectos prácticos, tanto si presentan recurso como el tema de las credenciales, y teniendo en cuenta que en un año hay elecciones al Parlamento Europeo, ¿podemos decir que entre una cosa y la otra, ellos esta legislatura la han salvado y la van a terminar
siendo eurodiputados?
Si me permitís, voy a hablar un poco de político ahora, de politiques. El problema que yo veo con esto es que hay cientos de miles de ciudadanos en España que, si no hay una respuesta ya clara, con una sentencia firme, a la situación de tres fugados que han intentado revertir el orden constitucional de su país, a esa gente las estamos abandonando. A esa gente les estamos faltando. Y a esa gente se le está diciendo que si tú cometes delitos, te fugas, las instituciones te van a proteger. Eso es lo peor. Eso sería un obús en la línea de flotación del proyecto europeo. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es... Hemos pasado ya 4 años por esto. Les hemos dejado hacer el payaso. Les hemos dejado intoxicar. Tienen aquí el acta, donde no han hecho ningún tipo de trabajo legislativo, porque son tres parias que están sin grupo político. Hemos hecho todo con la ley. Les hemos dado hasta más tiempo para preparar sus suplicatorios. O sea, yo fui extra garantista en el proceso. He sido más garantista con esos tres señores que con las otras 50 inmunidades que he llevado en este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo quería que todo fuese hecho con el mayor tacto y sobre todo con el mayor respeto al reglamento de esta Cámara. Y ahora estamos aquí haciendo cábalas de si van a volver a presentarse esos tres señores. Lo que tiene que hacer el Parlamento es eliminarles las prebendas que tienen como diputados, como dice la Loreg española. Y lo que tiene que hacer ahora Bélgica, si se le solicita ahora la entrega de estos señores, es hacerlo. Porque si no, empezamos ya a entrar en una deriva sobre lo que significa la Unión Europea, los derechos, el respeto, a las instituciones y el ordenamiento jurídico de Estados miembros, de un Estado miembro como España, mi país. Empezamos a hablar en un territorio ya inexplorado y muy preocupante. Entonces, lo que hay que hacer es lo correcto y lo que la ley ha dicho hoy de manera clara y tajante.
Uno de los argumentos que puede utilizar Bélgica, o que las defensas querrán que utilice Bélgica para, pues, alargar este proceso, es que hace falta un nuevo suplicatorio porque el anterior era por otros delitos. Como presidente de la comisión encargada de examinar estas cosas, ¿Cómo valora eso? ¿Usted cree que hace falta un nuevo suplicatorio?
Eso, si ese es el caso, lo que tendremos que hacer es, dentro de los servicios jurídicos de la Cámara, volver a analizar cuál fue la petición de levantamiento, que, como se imaginará, lo hemos analizado por arriba, por abajo, por izquierda y por derecha. Hay distintas interpretaciones. Y ver cuál es la decisión. Pero si esa fuese la decisión, tendremos que volver a hacer ese procedimiento. Pero esto también será una señal clarísima de que lo que único que están haciendo estos señores es intoxicar aún más, sabiendo que lo que han hecho está mal, que estos señores tienen que personarse ante la justicia española. Oye, luego, ¿sentenciados o no? Yo ahí no me voy a meter. Pero eso es simplemente seguir con esta rueda de hacer daño a las instituciones y, de, sobre todo, de mandar un mensaje terrible a la ciudadanía española.
¿A Barcelona algú?
Sí, yo tengo una otra pregunta.
Espera.
Señora Dian, es que me ha llamado la atención, y creo que se comentó en su momento, sobre la composición de la comisión que usted preside, que habiendo 27 países en la Unión Europea, si no me equivoco, y 25 miembros en la comisión, hay 5 que son españoles. No sé si es que hay un interés jurídico muy grande entre los eurodiputados españoles o tenía que ver con el tema de los suplicatorios en cuestión.
¿Quién me ha hecho la pregunta?
Espera más.
Hola, señor Mas, muchas gracias por la pregunta. Bueno, me imagino que claramente usted no entiende cómo funcionan los parlamentos.
Seguramente.
Pero bueno, yo se lo explico.
Pero me parece muy curioso, me parece llamativo. No, quizás son todos herederos de Aranzazi.
Señor Mas, yo no lo he interrumpido.
A lo mejor es que el señor Mas también es un payaso, un parias.
Sí. Yo lo he interrumpido. Yo lo que sí le puedo decir es que los parlamentos, sobre todo cuando son comisiones, las comisiones son como un parlamento pequeñito. Entonces, tienen la misma representación de los grupos políticos distintos, 7 en esta Cámara. Entonces, en el de comisiones de asuntos jurídicos, cuando viene una inmunidad, hay un ponente, digamos, que tiene que respetar dos máximas, que no puede ser ni del mismo grupo político que el diputado que se somete a la inmunidad, ni de la misma nacionalidad. Esas son las dos reglas, porque si no, nadie podría hacer inmunidades. Cuando ese reporter, ese informante, digamos, redacta el informe, cada grupo político tiene otro ponente en la sombra, que también influyen en la redacción. Es decir, cada grupo político tiene una influencia en la redacción de ese informe, que en el caso del que hablamos, ninguno era español. ¿Por qué? Obviamente te lo impide la norma. Luego, una vez que ese informe se presenta, lo votan los 25 miembros de jury. Y una vez que ese informe se aprueba, lo votan los 701 diputados de la Cámara. Entonces, yo entiendo que usted, por su pregunta, lo que intenta incidir es que había una influencia clarísima española en el desarrollo,
en el resultado,
pero yo lo que le digo es que el procedimiento es clarísimamente, pues es que, claro, si usted cree que porque haya 5 eurodiputados españoles en jury, los 701 de la Cámara van a votar una cosa o la otra, pues claramente el Parlamento pues no lo entiende, porque es normal.
No, en eso segundo lo de la razón. Lo único que me ha parecido un poco llamativo, el primer punto que le comentaba.
No, yo para nada. Eso pasa en muchas comisiones.
Uh-huh. Adrián Vázquez, gracias por... ¿Alguna cosa más? Vale, gracias por acompañarnos, Adrián Vázquez, y enhorabuena por sentencia.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros por tenerme. Gracias,
que vaya bien. Son las 10:58 minutos. Des dels estudis, algun comentari? Ui.
Bueno,
el Sàmper s'està fent estona.
El Sàmper s'està mossegant la llengua.
Crec que cal deixar clar, perquè al principi semblava una miqueta com que fos una mena de funcionari, i a més aquest senyor és un secretari o exsecretari general de Ciutadans, per tant ha fet un discurs polític des del principi fins al final.
Sí, totalment d'acord. Però és que jo crec que hi ha entrevistes que el cos a cos no és recomanable.
No, aquesta era una, jo per això he callat, no he fet cap pregunta, perquè si no hagués sigut terrible.
Hi ha entrevistes que el cos a cos no són recomanables.
Totalment d'acord.
No són recomanables, perquè hi ha entrevistes que es busca el cos a cos, i no els busques tu.
Efectivament. Bé, doncs dir això, que ho sàpiga la...
Com ha quedat demostrat amb el Pere Mas. Perquè el primer que li he dit amb el Pere Mas és vostè qui és?
Sí.
I llavors, amb la pregunta, ja va buscar el cos a cos. Si entres al cos a cos, estàs perdut.
Sí. Però jo no li he dit que era un pària.
Totalment d'acord. Ha dit el president Puigdemont i a la resta de...
Els pallassos.
Pallassos i pàries. Per tant, és una persona que jo penso que no es mereix cap mena de resposta. No? Ha fet una interpretació del que ell considera, ha dit que la justícia europea, perdó, belga, s'ha equivocat, que espera que ara faci el correcte. És a dir, quan les persones estan en posició de la veritat, pues felicitats, no? I quina enveja de tenir aquesta autoestima tan alta. Però a mi em resta tota la credibilitat.
Aquest senyor, repetim, és el president, Lluís?
Del comitè d'assumptes jurídics que tracta i que li va tocar doncs, portar el procés del suplicatori, és a dir, com a qualsevol parlament, doncs els diputats poden ser presidents de...
I que ha fet una lectura política de dalt a baix, des del primer instant, que sí, m'ha sorprès molt perquè...
A mi també m'ha sorprès.
Ha començat, diguem-ho, molt bé, tal, però després tinc la sensació de que ha anat molt amb una part política.
Sí, perquè...
Però ha avisat, ha avisat.
Ha dit ara parlaré com
ara parlaré en polítiques. Ha fet una primera part institucional i una segona part política, que és més...